Escoltes A mig matí.
De Cine a mig matí, Antonio Barrero, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé, bé.
També Raül, benvingut novament.
Sí, bon dia, aquí,
bon
seguim.
Bon dia, aquí seguim.
Sí.
Què tal, com esteu?
Bé,
sí?
Una setmana més aquí disposats a parlar de cinema i de tot el que volta el cinema.
Molt bé, molt bé. Avui, Antonio, de què ens parlaràs?
Doncs mira, donat que durant la matinada d'aquest diumenge, la matinada de diumenge a dilluns, tindrà lloc la gala de la 94a edició dels Premis Òscars de l'Acadèmia de les Arts.
Perdona, 94.
94 edicions.
És increïble.
Sí, sí. Doncs això, és en aquesta hora intempestiva, perquè és l'hora local d'aquí, allà evidentment és de la nit, doncs té lloc això, l'alliurament dels Premis Òscars anuals, que són els premis més importants que es donen de cinema en el món en tot el món. En el proper programa de cine, el divendres vinent, donarem a conèixer extensament el palmarès complet, sí, i els aspectes més destacats de la gala, tot allò que ens arribi, perquè evidentment haurà de ser a través del que ens arribi des d'allà amb els comentaristes i els enviats. Uh-huh. I avui, doncs, si us sembla, per anar escalfant motors, podríem parlar de l'Acadèmia i d'algunes curiositats relacionades també amb els Oscars.
Perfecte. Doncs som-hi.
L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood, que així és com s'anomena, és una organització nord-americana que es va crear inicialment amb la voluntat de promoure i reconèixer la indústria cinematogràfica dels Estats Units. Es va fundar l'11 de maig de l'any 1927 a Los Angeles, Califòrnia. Actualment, però, dona suport a una àmplia gamma d'iniciatives per promoure l'art i la indústria de les pel·lícules, com ara la programació pública, la divulgació educativa i el Museu del Cinema de l'Acadèmia, que s'ha creat fa ben poc.
Mm-hmm.
Evidentment, ha obert una mica el ventall, ja no és només promoure la seva indústria americana, sinó que s'ha obert a tot el món, i la gala dels Oscars, això, dona cabuda a produccions d'arreu del món. Aquesta organització és coneguda a nivell internacional, sobretot pels premis anuals que atorga el cinema que es fa a Hollywood i que popularment es coneixen amb el nom dels Oscars. Cal dir que els premis, actualment, com acabo de dir, contemplen produccions d'arreu del món. L'any 2002, l'organització superava els 6.000 membres, tots ells professionals del cinema en totes i les seves més diverses especialitats, a més també d'executius destacats que treballen en el món del cinema. L'any 2020 tenia 9.921 membres i actualment penso que supera els 10.000 de carrer. Són molts membres a l'acadèmia aquesta. I, evidentment, cal unes condicions per entrar-hi, vinculades, evidentment, al món del cinema. Però això és molt extensa, no és només el que coneixeríem com la gent de la indústria. Va molt més enllà, i executiu, sobretot també gent amb diner.
Clar.
Vinculat, sí, sí, sobretot això, el diner és el,
que mou, sí,
el més important. I, per tant, és el motiu pel qual l'acadèmia aquesta doncs, pot fer el que fa. El president actual de l'acadèmia és el director de càsting David Rubin i ha estat reelegit recentment per a un tercer mandat per part de la Junta de Govern de l'organització i els membres de l'Acadèmia i una Junta de Govern que és la que gestiona tota la feina. Els membres de la Junta de l'Acadèmia poden servir fins a dos mandats de 3 anys, seguits d'un parèntesi de 2 anys, després del qual, d'aquest parèntesi, poden servir fins a 2 mandats més de 3 anys.
Vull dir que curiós, no?
Es pot allargar, sí, sí. Mm. Si la gestió és bona i la gent està contenta, no es compliquen la vida. L'actual Junta de Govern compta amb 54 membres i representen totes les branques de la indústria. Per posar cares, dels conegudes, per dir algun nom, per exemple, ja formen part d'aquesta junta les actrius Laura Dern i Whoopi Goldberg, que representen el món dels actors, i el Mandy Walker i Steven Spielberg, que formen part com a directors. Però estan totes les branques de la indústria contemplades amb dues o tres persones, i això, i s'eleva a 54 membres. Sí, sí, en aquest sentit és, bueno, està molt, molt treballat, també. Són 94 anys, han tingut temps de refer i refer.
I d'aprendre.
Sí. I d'aprendre dels errors. La seu física de l'acadèmia es troba a Beverly Hills, una ciutat localitzada al comtat de Los Angeles. Beverly Hills, evidentment, en sona moltíssim, és famosa, sobretot per les grans mansions que acull i per ser la llar de rics i famosos i de les grans estrelles del cinema. És la llar, és a dir, viuen actors com Robert Redford, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Nicolas Cage, John Travolta, Jack Nicholson, Paris Hilton, Johnny Depp, David Beckham, etc, etc.
La Floinata.
No us agradaria viure-hi?
Jo m'estan donant ganes.
Sí, sí, sí.
Jo viure-hi
no. És que
no.
Només amb el nom Beverly Hills ja dius, és que viure-hi no. És el més, no?
Però
és el
anar-ho a conèixer és un
conèixer, dels... Conèixer-ho,
conèixer-ho. Jo vaig estar... Bueno, vaig estar-hi... No, o sigui, no et deixen accedir a segons quins llocs, només que amb tours d'aquests, però... vaig passar per allà i la veritat és que... Bé, la ciutat en si, tota respira cinema, en veritat, perquè ja amb el passatge aquell de la fama...
De la fama, sí,
tot això és sí, sí.
Doncs jo sí, és un dels objectius que tinc i m'encantaria i suposo que caudiria moltíssim de estar immers allí en tot
sí,
aquest món, no? Pel que expliques.
Sí, sí.
Però bé, és un d'aquells... coses que tens...
Coses a fer.
A fer, pendents a l'agenda.
Sí, sí, sí.
Molt bé, el 30 de setembre del 2021... Es va inaugurar aquest museu del que us parlava abans, el Museu de l'Acadèmia. És el més gran del món dedicat a l'art i al món del cinema, en tots els seus àmbits. Amb una perspectiva global i basat en moltes col·leccions, bàsicament col·leccions particulars, i l'experiència que té l'Acadèmia de les Arts, el Museu de l'Acadèmia ofereix exposicions i programes inigualables que posen en relleu el fascinant món del cinema. Són immersives i dinàmiques, i ho expliquen tot sobre la història de les pel·lícules més famoses. És a dir, t'expliquen la producció, l'equip artístic, l'equip tècnic, i a més immersiva. Seria com un portaaventura immersiu en el qual entres i, bueno, gaudeixes de les pel·lícules, sobretot les que són d'acció, d'una forma increïble. Utilitzen un ventall enorme de veus conegudes i diverses per les veus en off, per als programes que hi ha de simulació, etc. Vull dir que és un museu que, pel que he llegit, ha de ser interessantíssim i que segur que també hi aniria de cap perquè, bueno, deixar-te portar per tot això en aquest món i, a més, pel·lícules conegudes ha de ser fascinant. Bé, tornem una mica als Oscars, que, bueno, com he comentat, és l'acció més important que realitza l'Acadèmia al llarg de l'any. Té lloc al Teatre Dolby de Los Angeles, també es coneix com el Teatre Kodak. Penso que va ser el senyor que va posar els diners per construir-lo, però finalment és més conegut com el Teatre Dolby. El premi, l'Oscar, és una estatueta daurada que representa un home sostenint una espasa. És daurat i realment fa molta patxoca.
Sí.
Tot i que el veritable origen de l'enigmàtic nom Oscar que dona el nom als premis és bastant incert, hi ha bastantes teories, una de les més conegudes, que no vol dir que sigui verídica, és que la secretària executiva de l'Acadèmia dels Arts Cinematogràfiques, Margaret Herrick, l'any 31, en veure el premi per primera vegada, li va recordar que s'assemblava al seu tiet Oscar.
Oh,
el comentari va transcendir gràcies al columnista Sidney Skolsky, que estava present en aquell moment, i a partir d'allí va fer la crònica i, bueno, va agafar aquest nom com a referència, en broma, però finalment s'ha quedat amb el nom de l'Òscar.
Ja la família d'aquest senyor pot reclamar drets d'imatge i de reproducció. Sí, sí.
Ah, jo tinc una pregunta, no sé si una curiositat, vaja. Pesa molt l'Òscar o no pesa molt?
Sí que pesa, sí.
Perquè dona la sensació que pesa, però no sé quan deu pesar.
Pesa molt. Es fan expressament, igual que el Goya, el caparrot del Goya pesa molt també, el Gaudí no tant, és més lleugeret, però l'Òscar pesa molt. Sí, a més és bueno, està banyat amb or, vull dir que és,
sí, clar,
realment tenir un Òscar...
És luxe total.
És un luxe, vull dir.
Els premis del FICCAT també pesen, eh?
També, també.
Sí, clar.
I tenen veritat. El seu... I tant, el
amor
seu,
no, són de fang, no?
Són de fang, però estan fets amb molt de carinyo i ens representen molt bé.
A més, són molt bonics.
Molt bonics. Doncs bé, aquesta curiositat sobre el nom dels Òscars, ja us dic, és una de les teories. N'hi ha un parell més i, bueno, queda't amb el que vulguis, no? Els premis Òscars d'aquest any guardonaran les millors pel·lícules que es van estrenar entre l'1 de maig i el 31 de desembre de l'any passat. És a dir, totes les pel·lícules estrenades entre l'1 de maig i el 31 de desembre del 2021. La cerimònia serà presentada per les actrius Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes. Començarà a les 2 de la matinada, hora d'aquí, del dia 28 i durarà aproximadament, tot i que volen ser estrictes, 3 hores. La gala estarà dividida en 3 actes d'una hora, cadascun conduït per una d'aquestes presentadores, i la intenció dels organitzadors és fer un espectacle més amè i àgil que altres anys, perquè la cerimònia de l'any passat es veu que va registrar mínims històrics d'audiència perquè va ser llarga i soporífera.
Ostres.
Serà retransmesa, com ja fa uns quants anys i bastants, la cadena televisiva NBC. Com ja havia explicat en un altre programa de cine, per tal de fer més àgil aquesta cerimònia, l'Acadèmia ha pres una decisió, si més no controvertida i polèmica encara a hores d'ara, i és que no transmetran les presentacions ni la recollida dels premis en viu de 8 categories. És a dir, el millor curtmetratge de ficció, el millor curtmetratge d'animació, el millor curtmetratge documental, el millor muntatge, el millor maquillatge, la millor perruqueria, la millor banda sonora i el millor disseny de producció i so s'hauran lliurat prèviament. I, en canvi, això serà preregistrat una hora abans del començament i s'emetrà, bueno, ja diríem, ja s'haurà fet. La idea és permetre més temps perquè hi hagi més divertiment, més comèdia, els clips de les pel·lícules i més números musicals, i així intentar escurçar la cerimònia. Aquesta idea, de fet, ja s'havia intentat en la 91a edició, es va intentar aquell any del 2019, però es va desestimar perquè la indústria va reaccionar en contra absolutament.
Clar, evidentment, i ara també ho ha fet, no?
I ara també ho ha fet. I
però
encara té polèmica.
Que...
Però sembla ser que aquí hi ha hagut una negociació amb la cadena televisiva, que és el que ara explicaré. El diari The Hollywood Reporter, el mitjà que va donar l'exclusiva, va dir que la decisió es va prendre sota la pressió absoluta dels executius de la NBC, que inicialment havien exigit que 12 de les 13 categories es retiressin de la transmissió en viu.
12 de les 23, eh?
12 de les 23, sota l'amenaça de no retransmetre la cerimònia si no es feien talls i exigien que fossin 12. Un membre de la Junta de Govern de l'Acadèmia va afirmar que l'acord posterior, que va ser dur, bueno, van quedar que en lloc de 12 fossin 8 les categories que s'eliminessin, però sí, això ja va a missa i ja està. Perquè finalment, com totes aquestes cerimònies, són cerimònies pensades per la televisió, pensades com a espectacle. Per tant, bueno, això és un fet. Jo no hi estic d'acord en absolut, perquè penso...
No, clar, menys tenir aquestes categories.
Es podria escurçar d'una altra manera. Bàsicament, s'allarga amb el moment dels agraïments, que és aquí tema soporífer, i penso que aquí podrien prendre accions més concretes.
Sí.
Jo faria pujar un per...
Per exemple.
No cal pujar tot l'equip.
Sí.
Un
per
representació.
Premi, persona, sí. No, que pujessin tots, però que parlés només una persona i...
I reduir el temps. I tallar-ho en sec.
Tallar-ho,
És que si realment vols una gala àgil, doncs per mi aquesta és la solució.
Als Gaudí hi havia una DJ, no?, que anava posant música.
Sí, música, aixecava el volum i tal. Aquí està més assumit. En canvi, els Goya gens, i en altres acadèmies tampoc. És un problema enorme, perquè a més, la gent hauria de veure que des de fora no li interessa a ningú la seva família ni la seva àvia.
No, clar.
No li interessa a ningú.
Veritat,
vull dir. I si vols dir que estimes la teva parella, doncs, hòstia, li dius,
sí, no cal fer-ho.
No cal fer-ho públic. En fi,
sí, és així.
Ja ho hem comentat alguna vegada i és un tema difícil. Els premis honorífics d'aquesta edició s'han atorgat a Samuel L. Jackson, Elaine May, l'actriu Liv Ullmann i l'actor, productor també, Danny Glover. Ja s'ha fet aquest premi honorífic, ja s'ha lliurat, i en tot cas no sé si hi haurà alguna menció durant la gala. Aquí a casa nostra, la cerimònia dels Premis Òscar es podrà veure a través de Movistar, Estrenes i Movistar Plus. A més, Catalunya Ràdio farà una emissió de la gala i aniran dient els premis des de les, penso que he sentit, des de l'una de la matinada fins a les 6. Els comentaristes de Catalunya Ràdio estaran donant, diríem, la retransmissió, no en directe, però sí aniran dient els premis conforme els vagin lliurant. A més, això, Movistar Plus ha implementat de manera temporal un àmbit que es diu Movistar Oscars, que és un canal que es va estrenar ja l'any passat i on es podran veure les pel·lícules guanyadores de passades edicions durant aquests dies. Hi ha moltes més històries i anècdotes per explicar de l'Acadèmia, però tampoc no cal avorrir, diríem, l'audiència. Si us sembla, el que sí que em sembla que podria ser interessant és repassar una mica les pel·lícules que més Oscars han tingut al llarg de la història.
Perfecte.
I tampoc sense ser massa pesat. Diríem, el rànquing més gran d'Oscars aconseguits és 11. 11 Oscars són les dues pel·lícules que els han obtingut. L'any 1959, Ben-Hur, i l'any 1997, Titanic. Ben-Hur és aquella famosa pel·lícula del Charlton Heston, del William Wyler, del 1959, com he dit. que de fet va canviar la història del cinema de romans, va ser una gran superproducció inspirada en fets reals, va tenir 12 nominacions i va acabar rebent 11.
Caram, gairebé ple, eh?
Gairebé va fer el ple. Tot un rècord que només va trigar uns quants anys, perquè fins al 97 no va igualar Titanic. La història de la humanitat portada al cinema, de la forma en què ho explica Ben-Hur, va deixar amb la boca oberta de fet, el jurat va quedar bocabadat. De fet, Ben-Hur, per mi, és un clàssic. Sí. I, bueno, cada any per Setmana Santa televisions l'emeten.
No falla cap any.
Vull dir que, de fet, està avorrida.
No,
però, bueno,
falla cap any.
Hi ha hagut crítiques de tot tipus, fins i tot que l'actor Charlton Heston, que tenia una cara de pal, Però a mi m'agrada l'actor. No saber un altre Ben-Hur, perquè, evidentment, la història de Ben-Hur ja s'havia explicat a l'any 1925 en una pel·lícula muda. Sí, hi havia una versió prèvia al 25, i ara no fa massa pas, el 2016, es va fer un altre Ben-Hur, que no sé qui era ell, l'actor que l'interpretava, però un dels secundaris era el Morgan Freeman. Sí. Però de ben lluny, el glamour que tenia aquella versió del 59, res a veure.
Sí, veritat.
I Titanic va ser un altre moment important, es van dur els 11 Oscars també, és aquesta famosa història d'amor del Jake i la Rose, amb un final que gairebé crec que tothom coneix i que ha marcat tota una generació. La taquilla va generar milions de dòlars a tot el món. Els efectes especials i la banda sonora van marcar milions d'espectadors. És una de les pel·lícules amb més Oscars que encara segueix al capdamunt gràcies a unes imatges que són, bueno, s'han fet icòniques del Titanic.
Jo recordo,
eh? Qui no ha vist Titanic?
Jo recordo d'anar al cinema.
I més d'una vegada, però si canviava el final, eh? També l'havia vist.
En sèrio?
Pensava, va, ara, va, que canvi el final, que canvi el final. Que
jo recordo d'anar al cinema i era de les primeres pel·lícules que duraven tant i hi havia descans.
Sí.
A la meitat de la pel·lícula tallaven i deia, vinga, lavabo tothom.
Jo això no me'n recordo, que hi hagués descans.
Sí,
jo me'n recordo, que, com vaig anar també quan es va estrenar, evidentment, que hi havia un senyor al meu costat que duia unes ulleres i tot el rato se les aixecava per sugar-se les llars.
Jo recordo que vam anar amb els meus fills al cinema Brisa Mar, a Coma-ruga, no hi havia entrades i el Jan, que encara era viu, diu, si voleu, diu, tinc entrades al fila 1, diu, però no veureu res, és igual als meus fills. I vam estar a la fila 1, i allí, bueno, la meva filla Anna, que encara ara plora veient la pel·lícula, i la Pilar, plorant com a Madalenes. De fet, és una pel·lícula, bueno...
És una pel·lícula molt emotiva, toca molt la fibra.
Sí, toca
molt la fibra, i també, sobretot a Titanic, el que també va sortir, les mil i una errades que es va cometre durant el seu rodatge.
Sí, moltíssimes,
però penso que... Bueno, passa amb totes les pel·lis, no?
Se li pot perdonar tot, sí, evidentment.
Però sí, se li pot perdonar, sí. Ara, és una mica empalagosa.
No sé si abans d'aquella pel·lícula hi havia una tan llarga i tan... No? No recordo...
No, jo tampoc.
Jo crec que va ser la primera així més... O sobretot més comercial, no? Que fos així...
Sí, té un punt d'ensucrament que dius...
Sí, una mica massa, per mi, eh? Una mica massa, no sé. Però sí, clar, és tot un icona, vull dir...
Sí, no, i de fet, a veure, no diríem que és la millor interpretació del DiCaprio, però de fet...
Fa un paperàs.
DiCaprio després ha demostrat que era un actoràs.
I ella.
I ella també, sí. Molt bé, doncs, una altra pel·li que es van dur als 11 Oscars va ser El Senyor dels Anells, El Retorn del Rei, el 2003.
Molt bé.
És el clàssic de Tolkien, que es va convertir en una superproducció bestial, i això, es van portar els 11 Oscars en la seva última entrega. Una saga només per a fans dels llibres i aquest univers màgic que va acabar recollint els premis a millor direcció, millor pel·lícula, millors efectes visuals, entre altres, fins a arribar, ja us dic, a 11. Visualment és una pel·lícula que va trencar esquemes i va aconseguir l'impossible, unir els crítics a favor d'una pel·lícula inspirada en un llibre. I sí, que vull dir que tothom hi va estar d'acord, a més, és de totes les sagues, per mi és de les millors. Les he vist i realment ha creat un món...
Jo confesso que no n'he vist cap.
Però
doncs sí,
fora d'aquí, fora d'aquesta emissora ara mateix.
Són pel·lícules que formen part de la història, també.
Sí, però no... Ma, és que...
Jo crec que les he vist cada una 9
jo
vegades.
Jo soc tan fantàstic, sí, és que no m'agraden gens.
Les he vist una vegada.
És una assignatura pendent, va, però em fa mandra.
Jo les tinc, si les vols te les deixo un dia.
Sí, me les van deixar, les vaig tenir un any i les vaig tornar. Uf, perquè dic, no hi ha manera de veure-les.
Molt malament.
Sí.
Jo va haver una època que inclús em feia alguna marató d'un cap de setmana veient-me les 3, que clar, són 3 hores i...
Sí,
cada una.
La versió extensa són més de 3 hores cadascuna, sí.
Sí, i és bonic veure-les seguides.
Sí.
Igual que també Star Wars, també és interessant veure-les totes seguides, amb l'ordre cronològic, igual que El Padrino. Bueno, hi ha pel·lis que, això, que tot i que siguin llargues i que, bueno, t'hi has de posar, però és que formen part de la història.
Sí, sí.
Els cinèfils no podem...
Sí, sí,
no haver-les vist.
A veure, reconec això, però jo és el tema, que jo tan fantàstic no em crida l'atenció.
Jo al contrari. Com més
I em sembla que em perdria, no? Perquè tants personatges i tants noms i tants... Però
no,
vaja,
no,
que
no
sí.
No pes, no.
Que les veuré, vinga.
Molt bé, baixem una mica, de 11 a 10. 10 Oscars es van emportar dues pel·lícules a l'any 1939, ja en fa uns quants, Allò que el vent s'endugué.
Oh, aquesta sí que l'he vist moltes allò vegades.
Doncs us he de dir que a mi em costa arribar al final.
Sí.
Les 10 estatuetes que es van portar mai no li han fet justícia. El vestuari, el guió, les interpretacions d'aquesta pel·lícula segueixen sent de les millors que s'han fet mai en la història del cinema. És la pel·lícula per excel·lència que va marcar més d'una generació, bastantes generacions, i les frases de la pel·lícula encara continuen repetint-se.
Sí.
No cal que les diguem, però sí.
No.
I després també 10 Oscars, 10 estatuetes, l'any 61 West Side Story, la versió clàssica per mi, que és la que encara val. El musical per excel·lència de la història del cinema també es va emportar 10 Oscars. S'ha versionat al teatre, al cinema i a la petita pantalla des que es va crear aquesta història, que encara ha estat recurrent al llarg dels anys. Mai no ha deixat de sorprendre. Aquest any, la nova versió de la mà de Steven Spielberg continua competint i també té diferents nominacions, i a veure si ell mateix desbanca aquests 10 Oscars, no crec.
Vols dir?
Ha dit que és l'últim musical que farà, que no en farà més. No sé si això és una bona notícia, és a dir, deu haver acabat una mica.
No li deu haver agradat gaire, no?
Suposo
deu haver tingut
que vist que s'ha posat en un jardí una mica... Clar, és que versionar West Side Story, que és un clàssic...
És molt atrevit,
és molt atrevit. Jo he de dir que no l'he vist, i també és una de les que tinc pendents, i m'agradaria veure la nova, M'agradaria veure-la, però és que em fa angúnia perquè la compraré contínuament.
Sí,
tot i que ell tampoc no ha volgut apartar-se massa de la pel·lícula original, però en fi. Molt bé, i després ja, i ara farem ja un llistat ràpid perquè no acabaríem mai i podríem arribar a una llista enorme i ens ho trobarem de seguida. Però faré un llistat de les que van tenir 9 Oscars. A l'any 58, la pel·lícula Gigi, a l'any 96, El pacient anglès, a l'any 87, L'últim emperador, després amb 8 estatuetes, a l'any 46, Els millors anys de la nostra vida, al 53, D'aquí a l'eternitat, al 54, El passeig marítim, al 64, My Fair Lady, al 72, Cabaret, al 82, Gandhi, al 84, Amadeus, al 2008, Slumdog Millionaire, i amb 7 estatuetes, ja us dic, no tiraré més avall perquè la llista és enorme, fins a arribar als que només en tenen un, és enorme, no acabaríem mai. Però deixeu-me que digui les que tenen 7 estatuetes. El 44, Seguint el meu camí, el 57, El pont sobre el riu Kuei, el 62, Lawrence d'Aràbia, el 70, Patton, el 73, El golpe, el 77, Star Wars, l'episodi 4, Una nova esperança, el 85, Memòries d'Àfrica, el 90, Ballant en llops, el 93, La llista de Schindler, i el 98, Shakespeare in Love, i el 2013, Gravity.
I des del 2013 no han guanyat cap altre 7 estatuetes.
No.
És que acabat, em semblen moltes.
Han acabat, n'hi ha 6, 5...
Sí, anem baixant.
Aquest és el rànquing de les més premiades.
De totes maneres, abans, jo crec que, o sigui, antigament era més fàcil, entre cometes, no?, guanyar més estatuetes.
Efectivament.
Perquè ara la competència és...
Ara hi ha més competència, està més diversificat.
Hi ha més recursos repartits.
I és molt difícil que cap producció arribi a tenir-ne això, ni 6 ni 7, és molt difícil.
Clar.
Està més repartit tot, que també és més lògic, té més sentit, i hi ha molta més diversitat a la indústria, moltes més coses a premiar, i per tant hi ha molt més cinema, hi ha molts més recursos, i tot plegat fa que hi hagi més competitivitat, i això està bé d'altra banda.
Mira, Sònia, o sigui, he trobat el que comentaves del pes, 3,85 quilos, i medeix 34 centímetres.
Home, doncs déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Gairebé 4 quilos de...
Sí.
No serà d'or tot, no?
No.
No, és un bany d'or.
Sí.
Però...
Serà que no se n'han venut?
Sí, m'imagino, clar, evidentment, i que deu haver mercat negre amb les estatuetes. Doncs això, aquest és una mica el tas que he volgut explicar sobre els Oscars. Jo aquesta matinada del diumenge, el dilluns...
No dormiràs?
No, perquè m'interessa molt, perquè he vist la majoria i tinc ja també fet la meva porra. I...
Sí. Aquesta la volem saber, no?, una mica, o què?
Home, ja ens ho va explicar, no?
Sí,
la dic de memòria, les més importants. Guanyarà El poder del gos, la millor pel·lícula, també la millor directora, la Jane Campion, per la mateixa pel·lícula. El millor actor serà el del... no recordo, no surt mai el nom, el del poder del gos.
Benedict Cumberbatch.
Sí, l'actriu serà Penélope Cruz, per Mares sí? Paral·leles.
Ui, aquí...
Bueno, aquí em llanço la
pena. Aquí és, aquí és el desig.
Aquí parla sí, el cap o el cor.
Parla el cor. I després la millor pel·lícula d'animació serà Encanto, i ja em perdo ja.
La banda sonora també, potser?
La banda sonora també serà Encanto. Sí.
Sí, no?
Ho tinc tot anotat, però és que ara sí.
Sí, sí, ens ho va explicar, sí, ja, no?
Sí,
ens ho
vas també explicar. Hi havia un curt d'aquí, no? Em sembla...
Sí, no recordo el nom ara. Hi ha un curt sí. també espanyol, no recordo el títol. No sé per què passa.
No sé, a la nit de diumenge, no? A la matinada, sí. Vaja, a la matinada.
Ho explicarem el divendres vinent.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
S'hauria de posar l'Antonio aquí, en directe, per
sí,
la ràdio.
Sí, tota la nit i anar...
anar comentant.
Anar comentant la jugada,
estaria
no?
Bé.
Estaria bé, eh? No, no diem que no.
Molt bé.
Doncs ho deixem aquí per avui.
D'acord.
Tornem el proper divendres. Moltes gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Adéu.
Adéu.